de Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions de Cito Ramírez i de Carlos Lozada, nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. El judici pel cas Palau ja està en marxa, arrencat aquest matí a la Ciutat de la Justícia amb Fèlix Millet i Jordi Montull al banc dels acusats. Tot i això, els dos saquejadors confessos del Palau encara no han de declarar, ho faran la setmana que ve. D'aquest matí ens quedem en que la constructora ferrovial i l'extresorer de Convergència Democràtica, Daniel Osàcar, han demanat la prescripció de delictes i la defensa de Convergència Democràtica ha renunciat ha citat 36 testimonis. El Tribunal Suprem, mentrestant, ha quedat ja vist per sentència el judici contra l'exconseller de la presidència, Francesc Homs. A les conclusions finals, l'advocada d'Homs ha dit que Convergència Democràtica mai s'ha amagat darrere dels voluntaris. El fiscal del cas, en canvi, diu que això dels voluntaris no es sosté per si sol i considera que el 9-N va estar un pols a l'estat de dreta. En el seu al·legat final, l'exconseller Homs ha dit que el referèndum es farà tot i l'oposició de l'estat. Un dia més, cita obligada al Mobile, avui amb la presentació del projecte més ambiciós de la facturació del transport públic a Catalunya. Estem parlant de la T-Mobilitat. Començarà la seva implantació a la primera corona al desembre de l'any que ve. Abans de l'estiu es farà una prova pilot a la línia 9 del metro. Aquest matí hem conegut els primers equipaments que es construiran en el saló que deixi lliure la presó model aquest pròxim estiu. L'Ajuntament hi ha projectat una escola de dues línies que obrirà portes al pròxim curs, això sí, amb barracons. També a Barcelona l'Ajuntament ha convocat el concurs internacional de la Rambla al objectiu de retornar-la als ciutadans. Es busca un equip interdisciplinar que prioritzi l'enfoc social amb un cost que vagi entre els 600.000 i els 900.000 euros. I avui també s'ha acomiadat de Catalunya en un acte oficial el tinent general Ricardo Álvarez Espejo deixa el càrrec d'inspector general de l'Exèrcit de Catalunya que ocupava des de l'any 2003. Us explicarem també que Plàcido Domingo torna avui al Liceu des d'aquesta nit i fins dissabte ho farà per protagonitzar l'òpera en versió de concert Talls de Jules Massenet. Avui el Coliseu Operístic Català viurà una de les seues grans nits d'estrena. Abans d'explicar tots aquests temes, com cada dia, la informació de serveis i l'avanç dels Esports COPE que ens acompanyaran a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. La previsió del temps és de l'Anna Borrell. Bona tarda, Anna.
Bona tarda, cel molt clar i serè avui també a Catalunya amb unes temperatures que no varien gaire, tot i que el litoral poden baixar una mica avui i pujaran al Pirineu de Lleida. Esperem màximes de 17, doncs, a Barcelona, a Tarragona, a Girona i de fins a 19 graus a Lleida. I el vent continua suau, variable, amb tendència a bufar de component sud aquesta tarda. Demà tindrem un temps molt estable, força anticiclònic, amb un cel molt clar, al matí amb boires, però a l'interior, i amb unes temperatures que pujaran una mica més de dia. Les mínimes també pujaran a l'interior, però al litoral no variaran gaire. Una mínima que marcarà 10 graus a Barcelona, 8 a Tarragona i 4 graus a Lleida i Girona. El vent es mantindrà suau, variable, amb tendència a bufar de component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim a les carreteres amb la Mireia Caràs. Mireia Camats, bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. En aquests moments domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però comentar-vos que l'autovia de Castelldefels a la C31 hi ha un quilòmetre de retenció a l'Hospitalet en sentit Sitges a causa d'un accident que ja s'ha pogut retirar. I a la ronda litoral de Barcelona, a la B10, hi ha un quilòmetre i mig de lentitud i aturades entre Cantunis i el Port en sentit Besòs per anar cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Mireia. Situació del transport públic amb l'Àlex Blancafort. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda. Normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, segons ens indiquen els diferents operadors. I amb motiu del partit de Lliga entre Barça i Sporting d'aquesta nit, TMB reforça el servei tant de metro com d'autobús. Es reforcen les línies de bus de l'entorn del Camp Nou i s'habiliten línies especials del Camp Nou a Mossèn Cinto, Verdaguer i a Plaça Catalunya. Recordeu que metro funciona fins a les 12 de la nit. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca. Càritas aposta per l'ajuda a necessitats bàsiques. Atendre necessitats bàsiques és una part essencial de la missió de Càritas. Aquesta acció es realitza tant des del programa diocesà de necessitats bàsiques com des del suport organitzatiu i econòmic que es dona a l'acció de Càritas parroquials i arxiprestals. Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org. Amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Sintonia esportiva, això vol dir que parlem d'esports. Fem un avanç del que després els companys d'Esports Copa Catalunya Andorra ens ampliaran a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts avui amb l'Albert Díaz. Albert, benvingut.
Carlos, gràcies.
Molt bé, explica'ns què esteu cuinant i que després doncs, ens servireu com a primer, segon, tercer i molts plats fins a les 4 de la tarda.
Sí, avancem continguts al programa d'esports d'aquesta casa, que com sabeu us acompanya de dilluns a divendres des de les 3 i 5 minutets i fins les 4. Avui amb la portada clara, avui amb un programa doble d'aquesta 25a jornada que tenim a primera, amb els dos catalans de la categoria jugant al Barça i l'Espanyol, és a dir, el liderat i també Europa a escena. Comencem pel Barça, que recordo rep l'Sporting de Gijón en un horari poc habitual, 7:45 del vespre. Veure jugar el Barça a les 19:30 no és habitual. Un Barça on no hi haurà Arda, Masip, Mathieu, Aleix Vidal, però en canvi s'ha confirmat el retorn de Javier Mascherano. Aquest matí ha donat la convocatòria Luis Enrique. Recordem com està la classificació de primera. El Madrid líder, 55 punts i un partit pendent. Segon el Barça amb 54 i el Sevilla és tercer amb 52. El Barça, com us deia, rep l'Sporting a 7:45 i torna a jugar abans que el Real Madrid, que a 9:45 a les 21:30 rep les Palmes, el conjunt blaugrana, que intentarà ficar pressió novament al conjunt blanc. Aquest que escoltareu és Luis Enrique, el tècnic del Barça, a la prèvia del partit.
Hay una evolución clara, el que la quiera ver que la vea, el que no, da igual, es una evolución clara, a presionarnos más alto, a no dejarnos jugar, es mérito de los rivales. Y nosotros continuamente a buscar evolución. La clave de la posesión no es tener posesión porque sí, la clave de la posesión es un medio para conseguir un fin, el fin es ganar los partidos.
Luis Enrique parlant de l'estil i també la forma de joc del Barça. Hi ha molts dubtes a l'11 del conjunt blaugrana de cara al partit d'avui davant l'Sporting de Rubi. Un dels dubtes, el sistema que utilitzarà Luis Enrique i els jugadors que poden descansar pensant en els propers rivals del Barça, el Celta el dissabte i el PSG al Paris Saint-Germain la setmana vinent, on haurà d'apretar el Barça si vol continuar viu a la Lliga de Campions. Per exemple, un altre dubte, la teòrica tripleta atacant. Veurem si un dels del trident, Messi, Luis Suárez o Neymar, descansa avui. Dubtes que proposarem a l'Àngel Pichi Alonso, amb qui parlarem a Esports Cope. A més, serà comentarista del partit entre el Barça i l'Sporting. Avui, per cert, tenim tiempo de juego des de les 7:07 de la tarda. Del Barça a l'Espanyol, un Espanyol que lluita per ficar el cap a Europa. Els blanquiblaus tenen per davant un grup de 4 partits importants: el Celta, el Villarreal, les Palmes i l'Eibar. Els 4 amb el mateix objectiu que el conjunt de Quique Sánchez Flores, és a dir, assolir una plaça europea de cara a la temporada vinent. A més, aquests dos primers partits, el Celta i el Villarreal, són lluny de Cornellà Prat. Escoltem el tècnic de l'Espanyol.
Si están cansados, sí, si no, no. Si entendemos que los jugadores están con algún desgaste, con alguna molestia, con alguna situación que les pueda impedir, sí, si no, las rotaciones llegarán, si no es en este, pues a lo mejor llegan en el siguiente, cuando sí que realmente que pensemos que intuyamos que hay cansancio. Los chicos también, no hemos competido más allá de la liga, no hemos competido muchos partidos, no hay ninguna excusa para estar cansado. Por lo tanto, están felices, están contentos, se encuentran positivos. Por lo tanto, tenemos la suerte de poder elegir entre todos.
Quique Sánchez Flores parlant amb aquest grup de 4 partits de com els afrontarà. Ja us avanço l'aposta d'Esports Cope per l'11 d'avui a l'Espanyol. Diego López en porteria, Marc Navarro, Òscar Duarte, Diego Reyes i Aaron Martín en defensa. Mig al camp per David López i Javi Fuego. Per davant, Hernani Piatti a les ales i fent de mitja punta José Antonio Reyes i a dalt Gerard Moreno. Estarem a Vigo amb el director de Tiempo de Espanyol, el Javier de Aro, per saber l'última hora del conjunt blanquiblau, però també estarem amb l'última hora del Celta, on ja us avanço que el Tuco Hernández no ha entrat a la convocatòria. El Celta, que és rival de l'Espanyol avui, i ho serà el dissabte del Barça. Fora del futbol tenim diversos punts d'interès. Per exemple, segueixen els entrenaments de pretemporada de Fórmula 1 al circuit de Catalunya. Avui estarem a veure com li ha anat a Fernando Alonso. I atenció, perquè en bàsquet tenim jornada a la Lliga Femenina. És la 21a i tenim dos catalans. A les 8, Guernica, Unigirona, les gironines, que són segones, a només una victòria del Perfumeries Avenida, que és el líder de la competició, i mitjana més tard, a partir de 9:15 del vespre, a les 20:30, Zamarat, Cadí la Seu, el conjunt lleidatà, que està a la zona mitjana de la classificació, lluny del descens i també lluny de la part alta de la classificació. I tot això ho comentem al Temps d'Opinió amb Miguel Rico i avui el director del partidazo de COPE, Juanma Castaño. Arrenquem a les 3 i 5,
l'Ossada. Molt bé, tot un luxe, no deixin sintonia COPE. Senyals horaris de 2:45 i tornem ara mateix. Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:15. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins a les 3 de la tarda. Salutacions de Cito Ramírez, del control tècnic, i diu que us parla Carlos Losada, a nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. El judici pel cas Palau ja està en marxa, arrencat a la Ciutat de la Justícia amb Fèlix Minyet i Jordi Montull al banc dels acusats. Tot i això, els dos saquejadors confessos del Palau de la Música Catalana encara no han de declarar. Ho faran la setmana que ve, dimecres i dijous concretament. D'aquest matí ens quedem en que la constructora Ferrovial i l'extresorer de Convergència Democràtica han demanat la prescripció de delictes i la defensa de Convergència ha renunciat a citar 36 testimonis. Mentrestant, el Tribunal Suprem ha quedat vist per sentència el judici contra l'exconseller de la Presidència de la Generalitat, Francesc Homs. A les conclusions finals, l'advocada d'Homs ha dit que Convergència Democràtica mai amagat o mai es va amagar darrere dels voluntaris. El fiscal, en canvi, diu que això dels voluntaris no es sosté per si sol i considera que el 9-N va ser un pols a l'estat de dret. En el seu al·legat final, Homs ha dit que el referèndum es farà tot i l'oposició de l'Estat. Un dia més, cita obligada amb el Mobile, avui amb la presentació del projecte més ambiciós de la facturació del transport públic a Catalunya, la T-Mobilitat. Començarà la seva implantació a la primera corona el desembre de l'any que ve. Abans de l'estiu es farà una prova pilot a la línia 9 del metro. Aquest matí hem conegut els primers equipaments que es construiran en el solar que deixi lliure la presó Model aquest estiu. L'Ajuntament li ha projectat una escola de dues línies que obrirà portes al pròxim curs, això sí, amb barracons. També a Barcelona, l'Ajuntament ha convocat el concurs internacional de la Rambla amb l'objectiu de retornar-la als ciutadans. Es busca un equip interdisciplinar que prioritzi l'enfoc social amb un cost d'entre 600.000 i 900.000 euros. Avui també s'ha acomiadat de Catalunya en un acte oficial el tinent general Ricardo Álvarez Espejo. Deixa el càrrec d'inspector general de l'Exèrcit de Catalunya que ocupava des de l'any 2013. I avui també Plàcido Domingo torna al Liceu des d'aquesta nit i fins al pròxim dissabte. Ho fa per protagonitzar l'òpera en versió concert Talls de Jules Massenet. Avui el Coliseu Operístic Català viurà una de les seves grans nits d'estrena. Abans d'explicar tots aquests temes, com sempre en titulars, més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda.
Montcada i Reixac es reuneix amb Foment per abordar el soterrament de les vies i diu que no acceptarà cap altra solució.
L'alcaldessa de Montcada, Laura Campos, es reunirà aquesta tarda amb el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, per reprendre les converses amb el govern central. L'alcaldessa recorda que les propostes de millora que proposa el ministeri ja s'haurien d'haver fet fa anys. Assegura que la millora dels passos a nivell i les tanques de seguretat no implica la renúncia al soterrament.
La Universitat de Barcelona defensa que és irrenunciable garantir l'accés al centre.
Ho ha dit a través d'un comunicat poques hores abans que demà hi hagi una vaga estudiantil contra les taxes universitàries. La UB reclama també una reducció dels preus de matrícula universitària i avança que la jornada de vaga servirà per escoltar les reivindicacions i propostes de la comunitat estudiantil.
El Partit Popular vol saber si la Generalitat paga amb fons públics les despeses dels càrrecs que van acompanyar Francesc Homs al Suprem.
El PP ha registrat diverses preguntes parlamentàries demanant dades concretes sobre el cost del viatge de Francesc Homs al Suprem, dades en concepte de transport, pernoctació i manutenció dels diferents membres que el van acompanyar, així com si van rebre cap tipus de dieta o compensació. L'objectiu de les preguntes és saber si la despesa d'aquests desplaçaments a Madrid van a càrrec de fons públics de la Generalitat.
Xavier García Albiol previsiblement presidirà el Partit Popular Català després de presentar 1.800 avals.
El coordinador del PP de Catalunya presidirà el partit ja que no té competència i ha agraït el suport rebut. Reivindica el seu partit com l'única alternativa a l'independentisme. El comitè organitzador del Congrés es reunirà avui i el proclamarà oficialment com a precandidat.
SEAT presentarà al Saló de Ginebra la cinquena generació de l'Ibiza.
SEAT exhibirà durant el proper Saló de Ginebra la cinquena generació del seu model Ibiza, juntament amb la Teca i el León. Entre les innovacions d'aquest automòbil destaquen els sistemes d'assistència o el control de creuer adaptatiu.
L'Hospital Sant Joan de Déu crea una consulta per tractar nens amb malaltia rara no diagnosticada.
L'objectiu de la consulta és millorar la qualitat i l'esperança de vida d'aquests nens amb malaltia rara. Segons els experts, actualment es coneixen més de 7.000, però n'hi ha encara moltes més per descobrir. L'existència d'un bon nombre de malalties en pocs casos dificulta el seu diagnòstic perquè són desconegudes. Els nens afectats han d'esperar anys i sotmetre's a diverses proves fins que obtenen un diagnòstic definitiu.
Banc Sabadell ven la seva filial de banca minorista als Estats Units per gairebé 1.000 milions d'euros.
La transacció s'ha tancat amb gairebé dues vegades el valor en llibres i li aportarà una plusvàlua neta de gairebé 450 milions d'euros. Banc Sabadell seguirà desenvolupant la seva activitat de banca corporativa i banca privada internacional a través de la seva sucursal americana a Miami. Aquesta operació permetrà a Banc Sabadell alliberar capital per finançar el creixement orgànic en altres mercats.
I l'àrea l'Àrea Metropolitana de Barcelona ofereix subvencions als municipis per millorar la recollida selectiva de residus.
El Consell Metropolità de l'AMB ha aprovat les bases per les quals els municipis metropolitans poden sol·licitar les subvencions, uns diners que cobriran entre el 50 i el 90% del cost dels projectes seleccionats. Es tindran en compte els que estiguin directament relacionats amb el foment de les polítiques de residu zero. Les ajudes tenen un pressupost total de 3,8 milions d'euros.
Comencem i ho fem amb una última hora en l'àmbit judicial que ens arriba ara mateix des de Berga. El jutjat d'instrucció número 1 de Berga ha acordat arxivar la causa contra l'alcaldessa d'aquesta localitat, Montse Venturós, per no haver despenjat l'estelada del balcó de l'Ajuntament durant dos períodes electorals, les eleccions del 27 de setembre de 2015 i les generals del 20 de desembre de 2015. Venturós estava sent investigada per un presumpte delicte electoral i per desobediència a l'autoritat. A la interlocutòria, el jutge argumenta que l'exhibició d'una estelada a la façana del consistori no es pot entendre com un acte de propaganda perquè l'exhibició d'una bandera estelada, diu, no és una opció política atribuïble a una sola candidatura, sinó a diverses. El magistrat recorda que un delicte electoral s'ha d'entendre quan es realitza una campanya encaminada a obtenir el vot per una candidatura en concret. Pel que fa a la desobediència a l'autoritat, el magistrat argumenta que no hi va haver una negativa franca, clara, patent, indubtable, indissimulada, evident o inequívoca de la investigada per retirar la bandera estelada quan l'Ajuntament va ser requerit per fer-ho i considera que només va haver-hi passivitat. Doncs amb aquesta resolució que ens arriba des de Berga i que està cridada a la polèmica, doncs comencem aquest repàs a les notícies d'aquest matí i també en clau judicial encara. El judici pel cas Palau, per exemple, que ja està en marxa, ha arrencat fa poques hores a la Ciutat de la Justícia amb Fèlix Millet i Jordi Montull al banc dels acusats, tot i que els dos saquejadors confessos del Palau encara no han de declarar. Fins dijous el judici tractarà qüestions prèvies que estan plantejant les diferents parts. Els encausats no parlaran fins dimecres que ve. Des d'aquest matí ens quedem en que la constructora Ferrovial i l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar, han demanat la prescripció de delictes i la defensa de Convergència ha renunciat a citar 36 testimonis. Anem ara en directe fins a la Ciutat de la Justícia amb Sergio López i Yolanda Canales. Yolanda, què més ha passat fins ara?
Iniciem el judici oral. Audiència pública.
D'aquesta forma, la magistrada Montserrat Comas obria el judici gairebé 8 anys després que els Mossos registressin les oficines de la Fundació Orfeo Català Palau de la Música, judici que ha començat amb les qüestions prèvies. Fins la propera setmana, de fet, no declararan els dos principals encausats, Fèlix Millet i Jordi Montull, autors confessos de l'expoli del Palau i pels qui el fiscal demana 27 anys de presó. Això serà la propera setmana. Avui, la defensa de l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar, ha renunciat a una trentena de testimonis, entre ells els de més perfil polític, com els exconsellers d'Obres Públiques, Pere Macias i Felip Puig, així com el president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull. Convergència alega que les adjudicacions d'obres es van fer de forma legal, però també s'evita que pesos pesants al partit declarin després d'una hipotètica confessió de Jordi Montull implicant el partit en el cobrament de comissions a canvi d'adjudicació d'obra pública. Montull estaria intentant arribar a un pacte amb la Fiscalia, confessar la implicació de Convergència a canvi de rebaixar la pena a la seva filla Gemma Montull. Però l'advocat d'Osàcar, Xavier Melero, també ha demanat que se li retiri l'acusació de tràfic d'influències perquè ha prescrit.
Por lo tanto, el plazo de prescripción, tomando el peor de los supuestos posibles y ubicándolo en el año 2004, habría concluido en el año 2007.
També demanen la prescripció del delicte de tràfic d'influències les defenses dels dos exdirectius de Ferrovial. S'ha de tenir en compte que el judici ha de determinar si la constructora va pagar Convergència comissions a canvi de concessions d'obres públiques a través del Palau. Obres públiques com les de la Ciutat de la Justícia, on precisament s'està celebrant aquest judici.
Gràcies, Yolanda. Mirem enrere, però fem memòria i us expliquem com va començar aquest cas del Palau de la Música Catalana ara fa 8 anys. Isaac Posadas.
Fem un salt en el temps i anem al 2007, fa 10 anys. Hisenda comença a controlar el moviment dels bitllets a 500 euros i casualment troben que al Palau de la Música n'hi havia a dojo. El tema fa molta pudor i és comunicat a la Fiscalia Anticorrupció que, després d'una sèrie d'investigacions, decideix carallar-se el juny del 2009 contra Millet i uns altres tres responsables de la institució per apropiació indeguda i falsedat. Només un mes després, el 23 de juliol, els Mossos ja escorcollaven les oficines del Palau i al setembre Millet ho confessa tot. S'havia apropiat de 3,3 milions d'euros. Després s'ha sabut que eren molts més. Entre Millet i Montull es van pelar uns 23 milions. 7 en efectiu per Millet, 1,3 per Montull, 9 i escaig que encara no saben on són, un altre a les empreses de les seves respectives dones i 4 més entre obres a les seves cases, viatges exòtics a la Polinèsia o a les Maldives per 650.000 euros o bodes a 80.000 euros de les filles de Millet, que no content va cobrar la meitat al consogre. I a més, 6,6 milions desviats de Convergència des de Ferrovial, passant pel peatge del Palau, per adjudicacions d'obres públiques com la Ciutat de la Justícia, on es fa el judici, o la línia 9 del metro, tot a canvi de comissions il·legals. 2.700 dies després ha arrencat el judici.
Va haver vegades mirar enrere i veure aquellos polvos estos lodos, com diuen en castellà. Mentrestant, el Tribunal Suprem ha quedat vist per sentència aquest matí al judici contra l'exconseller de Presidència Francesc Homs per no acatar sentències del Tribunal Constitucional en referència al simulacre de consulta del 9-N. A les conclusions finals, l'advocada d'Homs ha dit que Convergència Democràtica mai s'ha amagat darrere dels voluntaris i que el 9-N va ser com una enquesta. El fiscal, en canvi, diu que això dels voluntaris no sosté per si sol i considera el 9-N com un pols a l'estat de dret. En el seu al·legat final, Francesc Homs ha dit que el referèndum es farà tot i l'oposició de l'estat. Marxem fins al Tribunal Suprem. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Si un pulso al Estado es poner urnas, yo no quiero ser de ese Estado. Así comenzaba Francesc Homs su derecho a la última palabra en respuesta al fiscal. Y ha advertido al tribunal que sea cual sea la sentencia, su conducta no va a cambiar y asegura que habrá referéndum.
Que no tengan la menor duda que esta actitud de facilitar el ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, estoy convencidísimo que las instituciones catalanas, que los representantes legítimos del pueblo de Cataluña, este año además lo van a convertir en la celebración de un referéndum y que esto se va a hacer.
Ellos son los que van a hacer una patria nueva, dice recordando a Maragall. El fiscal Jaime Moreno ha recordado a Homs que la democracia no es más que la sumisión de los poderes públicos al Estado de Derecho y que el político catalán ha desafiado al Estado de Derecho y su actuación ha sido abusiva, consciente y de espaldas al Tribunal Constitucional.
Y nos toca ahora decir que la actuación realizada con esta causa ha sido abusiva, arbitraria, consciente y a espaldas de la resolución del Tribunal Constitucional. Y eso no es penalmente irrelevante. He concluido. Muchas gracias.
Para la abogada del político, Eva Labarca, hay que tomar otro camino. Homs no es un delincuente y considera que este juicio es un error.
Gracias, Patrici. Sobre la deriva independentista de la Generalitat n'ha parlat avui i des de la clau política, el precandidat de les primàries del PSOE, Patxi López, que ha estat a Barcelona, demana parar màquines per evitar la tragèdia a Catalunya i apel·la al diàleg entre el govern central i el de la Generalitat. Sergi Torr.
El socialista denuncia el Partit Popular d'immobilisme, però es mostra molt crític amb els independentistes, a qui acusa de voler trencar amb la democràcia i fer un xantatge permanent. Patxi López reitera el dany a la democràcia que un govern com el de Puigdemont amenaci amb saltar-se la llei.
Y es que en democracia se puede negociar casi todas las cosas menos la democracia misma. Y en la actualidad el problema que plantean con su chantaje los independentistas no es una cuestión de competencias, de financiación, es una cuestión de democracia, de ruptura de la democracia, porque lo primero que hay que decir es que la ley no lo es todo en democracia, pero sin la ley no hay sistema democrático.
Patxi López celebra la reconciliació PSOE-PSC i assegura que si guanya les primàries donarà llibertat de pacte als socialistes catalans, amb el límit de pactar amb forces que no vulguin saltar-se la llei. Aquesta tarda reuneix amb militants socialistes de Barcelona per recabar el seu suport.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
El EDP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. EDP, patrocinador Name Title.
16 minuts i les 3 de la tarda, un dia més, cita obligada amb el Mobile. Avui la presentació del projecte més ambiciós de la facturació del transport públic a Catalunya és notícia, la T-Mobilitat. Començarà la seva implantació a la primera corona el desembre de l'any que ve. Abans de l'estiu es farà una prova pilot a la línia 9 del metro. Míriam Ibáñez.
La T-Mobilitat es presenta com un títol de transport que permetrà pagar des del telèfon mòbil o en una targeta similar a les targetes de crèdit. Es tracta d'un títol que calcularà el preu a pagar de manera personalitzada. La regidora de Mobilitat de Barcelona, Mercedes Vidal, ha assegurat que la T-Mobilitat bonificarà els usuaris que utilitzen habitualment el transport públic.
Implica la possibilitat de fer canvis tarifaris que avui per avui no són possibles, com una qüestió de que com més viatges facis en transport públic, més barat et surti viatjar i utilitzar-lo, no?
Es preveu que l'aplicació també es pugui utilitzar amb rellotges intel·ligents. El Mobile World Congress també acull el Catalonia Smart Drones. Es calcula que l'expansió en la indústria dels drons farà créixer la facturació a Catalunya uns 8.000 milions d'euros en els pròxims anys. El Barcelona Drone Center, Jordi Salvador ha dit que es tracta d'un dels 10 únics centres de proves de drons que hi ha al món.
És un espai únic on tenim un espai aeri tancat on només hi podem operar els nostres drons o d'altres empreses que hi vinguin a fer les seves proves, i això permet doncs desenvolupar aquesta tecnologia i provar sistemes que si no serien molt complexos de provar degut a la legislació.
Actualment les companyies especialitzades en aquest tipus d'aeronaus formen part d'un mercat en expansió que permet la creació de noves empreses en tot el territori.
Més coses. Aquest matí hem conegut ja els primers equipaments que es construiran en el solar que deixi lliure la presó model de Barcelona aquest estiu. L'Ajuntament hi ha projectat una escola de dues línies que obrirà portes al pròxim curs, això sí, amb barracons. Judit Rosa.
La nova escola podrà acollir de moment uns 50 nens de P3. Amb el nom provisional d'Eixample 1, ocuparà l'espai de la model que esperen que estigui totalment desallotjat al juny i tindrà aquesta ubicació provisional durant 3 anys mentre els nens no necessitin educació primària. Un cop ja passin P5 i s'hagi de començar en primer de primària, ja es veurà on se'ls reubicarà. La tinenta d'alcaldia, Laia Ortiz, ha recalcat la necessitat de noves places educatives que tenia un districte com l'Eixample i ha assegurat que aquesta demanda no podia esperar ni un minut més.
Hem volgut aprofitar doncs aquesta notícia de que hi haurà, no, el tancament imminent i que per tant es buidarà la presó per dir que no podem esperar un minut més, diguéssim, per utilitzar aquest terreny i posar-ho al servei de recuperar un equipament públic també tan desitjat al barri de l'Eixample Esquerra com és una escola de primària.
Cal recordar que l'escola Entensa, situada al recinte de l'escola industrial, ha d'anar en el futur als terrenys de la presó. L'Ajuntament està estudiant quina de les dues escoles s'ubicarà finalment a la model i no ha descartat que hi puguin anar les dues.
També a Barcelona, l'Ajuntament ha convocat el concurs internacional de la Rambla amb l'objectiu de retornar-la als ciutadans. Es busca un equipament interdisciplinar que prioritzi l'enfoc social amb un cost entre uns 600.000 i 900.000 euros. Milan Suero.
El problema no és que hi hagin turistes, sinó que només hi hagin turistes. Així ho afirma la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sans, que parla d'aquest concurs no només com un simple projecte d'urbanització, sinó que abarca moltes altres coses. Plans que tinguin a veure amb el turisme, la mobilitat, la cultura, el patrimoni i l'espai públic. Un conjunt d'estratègies amb diferents capes que tenen un únic objectiu: tornar la Rambla als ciutadans de Barcelona. Sans recalca la importància d'aquest objectiu.
Sense cap dubte, la massificació turística està també darrere i impacta en el marc de la realitat de la Rambla d'avui. Perquè el problema, doncs, per nosaltres no és que hi hagin turistes, és que només hi hagi turistes, no? I per tant, és fonamental que amb qualsevol proposta, no, de transformació de la Rambla incorporem aquesta perspectiva de l'ocupació d'aquest espai tan emblemàtic, tan singular, tan preuat que té la ciutat per part dels barcelonins i barcelonines que ara sabem que ja no hi van.
El pressupost és d'entre 661.000 i 892.000 euros, sense comptar l'IVA. Es busca un equip interdisciplinat amb arquitectes, economistes, sociòlegs i especialistes en turisme, entre d'altres. La intenció és acollir el guanyador a l'estiu, que es presenti el projecte a la tardor del 2018 i que es comencin les obres a principis del 2019.
També a Barcelona s'ha acomiadat avui, i ho ha fet també de Catalunya, evidentment, en un acte oficial, el tinent general Ricardo Álvarez Espejo. Deixa el càrrec d'inspector general de l'Exèrcit de Catalunya que ocupava des de l'any 2013, Antonio Pérez.
A l'acte han assistit autoritats civils com el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, acompanyat dels 4 subdelegats, el director general de la policia de la Generalitat, Albert Batlle, a més de càrrecs polítics, autoritats judicials, militars i membres de les forces i cossos de seguretat. Abans de l'homenatge a los caídos por España, el tinent Álvarez Espejo ha fet un repàs a la seva vida militar i ha agraït a tot el personal civil i militar el recolzament i la col·laboració en el seu exercici de la seva professió. El tinent general també ha tingut paraules d'agraïments a la ciutat de Barcelona per la seva acollida. Dirigint-se en català, els mitjans de comunicació ha donat les gràcies per haver estat present durant el seu mandat militar, hagin cobert tota la informació i hagin apropat i donat a conèixer l'exèrcit a tots els ciutadans.
Vull també transmetre el meu reconeixement als mitjans de comunicació presents que durant el meu mandat a l'Inspecció General de l'Exèrcit i com representant institucional de les Forces Armades han cobert la nostra informació i ens ha permès donar-nos a conèixer molt millor a tots els ciutadans. Molt especialment vull agrair la seva disposició a aquells amb els que hem treballat i col·laborat més estretament.
Després d'haver estat 10 anys en diverses ocupacions militars, el tinent general Álvarez Espejo passarà a situació de reserva.
Us expliquem ara que l'Ajuntament de Barcelona i el sector hoteler han tornat a mostrar les seves diferències en la gestió del turisme. Ha estat durant un debat al Col·legi d'Economistes coincidint que fa un any i mig de la moratòria de llicències d'allotjaments turístics. L'Ajuntament diu que ha estat positiva i el sector hoteler creu que tot el contrari, ja que han marxat inversors i a més diuen s'arrossegarà durant anys i anys les conseqüències d'aquesta moratòria.
El regidor de Turisme de Barcelona, Agustí Colom, ha defensat, evidentment, la postura del seu govern amb la moratòria de llicències i el pla d'allotjaments turístics i ha deixat clar que no han tingut cap impacte negatiu en el turisme. Al contrari, cada cop n'hi ha més, deia Colom, assegura que l'interès de tots justifica aquestes mesures per aconseguir tenir una ciutat mixta i no convertir Barcelona en un parc temàtic per turistes.
Si només fos una ciutat residencial, estaríem parlant d'una ciutat dormitori. Si fos una ciutat que només hi haguessin oficines o activitat industrial, estaríem parlant d'un polígon industrial. O si només tinguéssim hotels i turisme, estaríem parlant d'un parc temàtic. I, per tant, el que necessitem és preservar aquesta mixtura i trobar els aquells equilibris entre les tres diverses activitats.
Colom també ha explicat que plataformes com Airbnb arribaran, com estan fent, a les sancions, però, en canvi, el sector hoteler està ben emprenyat amb tot plegat. El president de la Confederació d'Hostaleria, Joan Moles, creu que el consistori no fa tot el possible per combatre els pisos turístics il·legals, que són, diu, el problema real. De fet, ha apuntat que dels 40.000 congressistes del Mobile que s'allotgen en pisos turístics aquests dies, només 10.000 ho fan en habitatges legals. Moles ha criticat la moratòria i ha advertit dels perjudicis que comportaran el futur.
La moratòria no és història. Encara que es publiqui el PEUAT d'aquí uns dies, no és història. Amb l'aprovació del PEUAT, la moratòria es fa indefinida a la major part de la ciutat. I la moratòria no és història, malauradament, perquè el seu impacte negatiu l'arrossegarem durant molts anys. I si no, el temps.
Moles també ha lamentat que el govern municipal, amb una certa turismofòbia, celebri que projectes hotelers de renom renunciïn a instal·lar-se a Barcelona.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
Sara Domínguez, Mairena del Aljarafe.
¿Qué? ¿Por qué soy de Iberdrola? Porque me olvido. Siempre sé que pago lo menos posible. Ellos son los que estudian tu consumo y contactan contigo cuando tienen un plan que se adapta más a tus necesidades.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con las mejores condiciones? Crédito Proyecto de Cofidis. 902-602-402. 902-602-402.
8 minuts i les 3 en punt de la tarda, un apunt a la crònica sanitària. La Generalitat garanteix que cap dels ànecs afectats per grip aviària arribarà a la cadena alimentària. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha volgut subratllar que els brots de virus detectats a les comarques gironines i que han obligat a sacrificar gairebé 28.000 ànecs no es transmetran als humans. Aquest subtipus d'influència aviària no afecta, dit en absolut, a les persones. Tot i això, però, el secretari de Salut sí que ha volgut subratllar que cap peça que hagi estat afectada pel virus ni de prop ni de lluny en cap cas arribarà als mercats. De moment, més enllà de les dues últimes explotacions de Sant Gregori a la comarca del Gironès, no s'ha detectat cap cas nou. I un any més, o un any després de renunciar a seguir al capdavant de l'arquebisbat de Barcelona, Lluís Martínez Sistac recull en el llibre Un cardenal es confessa les vivències que li han donat els 50 anys de sacerdot, els 30 de bisbe i els 10 de cardenal a través de les preguntes del periodista Jordi Piqué. La consagració de la Sagrada Família o la visita a Barcelona del papa Benet XVI són alguns dels esdeveniments que explica.
A través de les preguntes del periodista i capellà Jordi Piqué, el cardenal Martínez Sistac revela les vivències que li han donat els 50 anys de sacerdot, els 30 anys de bisbe i els 10 anys de cardenal. En un dels capítols, Martínez Sistac parla de la consagració de la Sagrada Família com a basílica pel papa Benet XVI. Apunta que el temple significa molt per la cultura, la fe i l'evangelització, un lloc construït per un poble decidit i amb constància que ha portat a terme aquest projecte des de l'any 1882 sense cap ajuda de les administracions. Sobre la relació amb Benet XVI, el cardenal destaca la seva gran admiració per la Sagrada Família. Durant la consagració, el papa emèrit va quedar molt impressionat per la bellesa de la basílica i per la simbologia religiosa que l'envolta.
El papa Benet XVI va quedar molt impressionat de la Sagrada Família. I cada vegada que em veia, o que el veia amb ell, sempre parlava de persones, de família, i sortia de seguida. Em va dir un cardenal, em va dir després de la dedicació a la Sagrada Família, em va dir, si Gaudí es pogués beatificar de seguida, i les beatificacions es fan a les diòcesis, estic convençut que el papa Benet vindria a Barcelona a beatificar-lo. Va quedar impressionat.
El llibre ja és a la venda en català i italià i a partir del 16 de maig es publicarà en castellà per l'editorial Planeta.
I Plácido Domingo torna al Liceu des d'avui i fins dissabte. Ho farà per protagonitzar l'òpera en versió concert Talls de Jules Massenet. Es tracta de la Terra Dua entre un monjo i una cortesana a la qual tracta de salvar i del qual sorgeix l'amor en estat més pur segons el cantant líric. Avui al Liceu es viurà com fa temps una gran nit d'estrena. Dani Hurtado.
El concert de l'òpera Tai ja s'ha interpretat 34 vegades al Liceu i ara és el torn de Plácido Domingo que tornarà a l'escenari per compartir escena amb la soprano Nino Machaide, que farà el paper de Tai. Domingo ha destacat l'alegria i nostàlgia que suposa tornar al Liceu barceloní.
Ver al Liceu sempre és una gran alegria, una gran nostàlgia, pensando en tantos anys passats i en tantes visites.
L'obra està ambientada a l'Egipte i tracta sobre el paper de Tais, qui tracta de seduir un monjo representat per Plácido Domingo, que la vol convertir al cristianisme i aquest es manté ferm fins que aconsegueix el seu propòsit. Domingo ha afirmat que Tais és una de les obres més singulars de Jules Massenet, que ha recordat que va ser molt criticat en la seva època, tot i ser un compositor grandiós al que s'ha referit com un pintor amb la música.
És un compositor grandioso, pone en el ambiente del momento siempre, es un pintor con la música, te da a entender todo.
L'obra, repartida en tres actes, es va estrenar per primer cop al 1894 a París i des d'aquell moment no ha parat de tenir espectadors.
I amb aquesta notícia encetem ja la crònica cultural de la Montse Rodríguez.
Sardines per acomiadar el carnaval. Dimecres de cendres als districtes de moltes ciutats i concretament el de Barcelona per acomiadar aquest carnaval. A les Corts, la Colla de Diables ha organitzat a la plaça de Comas una sardinada popular oberta a tot el món que incluirà un espectacle pirotècnic que significa la fi del carnaval i l'inici de la Quaresma. A Sants hi haurà també una sardinada popular a la plaça de Bonet i Moixí i a Sant Martí tindrà lloc una desfilada des de la Rambla de Guipúscoa i fins a la plaça de la Palmera a càrrec de l'Escola d'Adults de la Verneda. Tot això serà a les 8 del vespre. La festa acabarà amb l'entrega de l'última sardina, de l'enterro, de la crema de Don Carnaval i d'una sardinada popular. I de Barcelona marxem a Lleida perquè es converteix un any més en el centre neuràlgic del món de l'animació. Una mostra viva i plena d'animació més arriscada i innovadora. Estem parlant de l'Animac, una mostra d'animació no competitiva que es dirigeix a aquells artistes que fan servir l'animació com a instrument d'expressió personal i que amb el pas dels anys han consolidat el seu caràcter independent, artístic, transgredint i qüestionant els límits de la narrativa tradicional, buscant visionaris, treballs independents i arriscats que potenciïn i enriqueixin la capacitat expressiva del cinema. Creada l'any 1996, l'Animac és la mostra considerada com un dels esdeveniments audiovisuals més importants.
I amb nosaltres ja està, com cada dia, el Pepe Collado i la seva crònica invisible, notícies que no surten en grans titulars. Endavant, Pepe.
Avui la Crònica Invisible us vol presentar el poble més reciclador i sostenible del planeta. Està a la illa més remota del Japó i es diu Kamikatsu. Els habitants de Kamikatsu han arribat a reciclar el 90% de les seves escombraries. Un percentatge elevadíssim si el comparem amb el 20% de reciclatge que fan de mitjana la majoria de japonesos. Els veïns de Kamikatsu tenen l'obligació i el deure de portar les seves deixalles a un centre de recollida comunitari. Separen la brossa en 34 categories diferents. A Kamikatsu són tan disciplinats que no necessiten ni camions de les escombraries ni contenidors. Cada família és la responsable de separar i eliminar les seves deixalles. Funciona també la recollida d'escombraries en aquest poble japonès que, amb els diners recaptats pel reciclatge, el municipi facilita subsidis per a la compra d'equipaments per fer compost i altres elements per a la comunitat. Fins i tot, amb el material recuperat, a Kamikatsu han construït un bar i un espai cultural per a la població. L'edifici està fet íntegrament amb totes les andròmines reciclades, fustes, ampolles, finestres o portes. El bar del local social va ser premiat l'any 2016 amb un dels guardons d'arquitectura més importants en l'àmbit de la sostenibilitat. Van premiar l'excel·lència en la combinació de la sostenibilitat i el disseny. El bar és una autèntica meravella. Els arquitectes han convertit escombraries en material útil, confortable i molt decoratiu. Felicitats als veïns de Kamikatsu, al Japó, on han estat capaços de demostrar al món que, si volem, podem reciclar i fer-ho fregant l'excel·lència.
Pepe Collado, sempre rebuscant en l'actualitat aquestes notícies maques, boniques, importants i interessants que no surten en grans titulars. Ara així, posem el punt i final a l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Deixin sintonia COPE. Ara a les 3 arriba Àngel Espósito a la tarda i a les 3:05 l'equip d'esports de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi bé. Adéu-siau.